Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, a una nova edició de la cita setmanal amb l'activitat escènica de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, l'Amunt al Taló. I l'equip que alça aquest taló radiofònic està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Jordi Sánchez, Javi Bayón, Joan Monistrol, Cristina Figueres i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques Betsaida Cuadrado i Sergi Cubero. I avui hem preparat un programa ple de joventut i de formació teatral amb els continguts següents.
Amunt al taló.
A la platea indiscreta repassarem l'agenda teatral de la setmana. A l'entrevista tancarem el cicle nadalenc entrevistant els responsables dels pastorets infantils de la joventut de la faràndula. El nostre 007 particular s'infiltrarà als assajos dels grups més grans del taller de teatre del Centre Sant Vicenç que preparen els seus espectacles de meitat de curs en format cafè-teatre. I continuant amb aquest especial de formació, tindrem una tertúlia dedicada al teatre per a persones amb necessitats especials que ha preparat la Cristina Figueres. I acabarem escoltant les recomanacions de teatre de l'Elvira Franc, que ens explicarà les obres que ha anat a veure aquesta setmana. Esteu tots preparats, tots esteu a punt, que avui, amb l'esperit teatral més jove, comencem l'Amunt al Taló de dimecres 24 de gener de 2018.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Comencem el programa repassant l'agenda teatral de la setmana i avui tenim, en lloc del Bernat, que no podia fer la platea indiscreta, tenim el Marcel Castillejo, que ens presentarà doncs totes les activitats previstes per aquest cap de setmana. Bon vespre, Marcel.
Bon
com
vespre,
ho tenim, això?
Bon
està una
vespre,
mica atabalat, repassant
papers,
atabalat repassant
perquè
l'agenda, però ho té tot controlat.
Sí, 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 sí. No ho faré tan bé com el Bernat, però ho intentaré.
Doncs vinga, endavant.
Aviam, començant pels teatres que formen part de l'Estar, aquest cap de setmana, al Teatre Sant Vicenç, tindrem l'última representació, el dia 28, diumenge, dels Pastorets, a dos quarts de sis de la tarda. Per altra banda, és la setmana de Sant Vicenç i, per tant, això vol dir que cada tarda, vespre i nit tindrem diverses activitats que es faran a l'entitat. Demà dijous, per exemple, a dos quarts de deu, tindrem la nit de musicals, repassant diverses cançons cèlebres de diversos musicals. El divendres tindrem a les 10 de la nit l'escenari boig organitzat pel taller de teatre aquest any amb ambientació de Moulin Rouge, on tothom pot pujar a fer la seva actuació i tot el que vulguin. El dissabte 27 tindrem també a les 10 de la nit el show de Sant Vicenç, que l'organitzen en aquest cas els alumnes d'Escola 2 del taller de teatre. I el diumenge, això que us deia, a dos quarts de sis, l'última representació dels Pastorets. Per altra banda, al Teatre del Sol, doncs, seguim tenim el musical de Joseph i l'increïble Bric en Tecnicolor, el dissabte a la tarda a les 6 i a dos quarts de 10 del vespre i els diumenges a les 6 també. També a la sala petita d'aquest mateix teatre tindrem Luces de Bohèmia, que representarà el diumenge a dos quarts de 7. I a la bàscula, que ha reobert, tenim aquesta obra El crèdit de Jordi Galzeran, que representarà el dissabte a les 9 i el diumenge a les 6 de la tarda. I passant a altres teatres que no són de l'Estar, l'alternativa, tenim l'obra Tu i jo i el que es diu quan no es diu res, que representarà el dissabte a les 10 i el diumenge a les 7 de la tarda. A l'Estruc tindrem una activitat de circ en família, que representarà a les 11 del matí, i també una obra amb l'actor Alberto San Juan, que es diu Autorretrato de un capitalista espanyol, que es farà el dissabte a les 9 del vespre. I al Teatre Arlequí, com sempre, doncs tindrem una obra infantil, en aquest cas la Neguet Lleig i les 7 cabretes, el dissabte a les 6 de la tarda.
Doncs Déu unidor aquesta setmana, bueno, aquest cap de setmana d'activitats de finals de gener. Moltes gràcies, Marcel, una bona repassada de l'agenda.
Sí, a tota pastilla.
Molt bé, doncs, gràcies.
Merci.
A Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Thank you. I avui es pot dir que tanquem la tanda nadalenca d'entrevistes a l'Amunt al Taló i ho fem justament amb el planter que ha de garantir que la llavor dels pastorets continuï florint durant molts anys més. Estem parlant dels també tradicionals pastorets infantils de la joventut de la Faràndula que es representaran el proper cap de setmana a la sala Miguel Hernández. Per això, el nostre estudi s'ha omplert de joventut perquè tenim amb nosaltres a les directores i a diversos actors d'aquesta versió dels pastorets que presenta la joventut de la Faràndula. Bona nit, Paula del Río. Què
bona
tal?
Nit, bona hola. Nit,
i bona nit, Alba García.
Bona nit.
Són les dues directores d'aquests pastorets infantils. I bona nit, Pol Viladomiu.
Bona nit.
Guillem Fernández.
Bona nit.
I Bernat Vidal.
Bona nit.
Què tal? Com esteu?
Bé.
A punt? Preparats?
Sí.
Sí? Pels pastorets?
Sí, nerviosos. Sí.
No ho trobeu estrany, això de fer-ho després de gairebé tan lluny, de pensar en el Nadal que cal tan lluny?
Una mica sí.
Sí?
Sí? Però bueno, però porteu amb ganes, no?
Sí.
Alba, Paula, aquest és el primer any que dirigiu els pastorets, oi?
Sí.
L'any passat ho feia el Marc Granado. Però segur que vosaltres porteu ja molts anys estant en pastorets o fent pastorets.
Sí, bé, nosaltres quan érem alumnes de TTI vam sortir quasi tots els anys, des de que vam poder sortir fent de pastores primer i després altres personatges, i després, bueno, des de que som monitors estem allà cada pastorets infantils ajudant els directors.
O sigui que heu participat als pastorets infantils i també deveu haver participat als pastorets d'adults,
sí,
diguem, de generals de la Faràndula. I com és que heu decidit afrontar o us ha tocat afrontar la direcció d'aquests pastorets infantils?
Bueno, és una cosa que des de fa molts anys està a càrrec de l'equip de monitors i monitores del TTI i cada any entre dues o tres persones doncs agafen el relleu. I nosaltres feia molt temps que volíem agafar-ho juntes, el que passa que l'any passat estàvem en segon de batxillerat i era inviable, i aquest any no hi havia ningú que ho volgués agafar o que pogués agafar-ho, i vam veure que era el nostre any i ho vam agafar.
I ho heu afrontat. Per sí. Tant, representa que això us uneu combinant entre els diferents monitors del
sí.
Taller. No hi ha ningú que us imposi res ni us digui, o ningú que decideixi, doncs ho vull portar jo, sinó que és entre els monitors que us uneu combinant.
Fins ara s'ha fet així, sí, sí.
Vale, molt bé. I per, vosaltres, com a monitores del taller de teatre de la Faràndula que sou, creieu que els pastorets són una bona eina per la formació teatral? De fet, aviam, hi ha molts actors que han acabat doncs, sent professionals que han començat fent pastorets, també. Per tant, creieu que és una bona eina per formar-se a nivell teatral?
Sí, sí, tant perquè és un projecte llarg, que dura uns quants mesos, i és on els nens doncs, poden experimentar doncs, tota la creació d'una obra teatral i, finalment, portar-la en un teatre de debò, no podríem dir, sí. Que es veuen en aquesta situació on experimenten aquesta experiència, si és que tots aquests nens ho han pogut sortir en els pastorets grans o altres obres de la Faràndula, al Teatre de la Faràndula.
Ja. I com escolliu el repartiment d'aquests pastorets infantils?
Fem un càsting, i és un càsting obert a tots els nens del taller, però a partir de cinquè de primària. Els que són més petits, que fan els personatges que no tenen text dins l'obra, sí que nosaltres els truquem per fer de fogainers, per fer de pastors, i la resta es presenten al càsting per a tots els personatges amb text, i a partir d'aquí escollim.
I aneu seleccionant. I, per tant, com que vosaltres sou una direcció nova respecte a l'any passat, es van donant oportunitats cada any a diferents persones, no?
Exacte.
Vull dir que no es repeteix, doncs cada any ho fa sempre el mateix, tot i que aquest any sí que pel que veig el Bernat repeteix, no? Que ja ens explicareu el motiu, però vull dir que normalment es van donant més oportunitats.
És a dir, sí que els nens potser surten 5 anys seguits, però fem que passin per diferents personatges. No hi ha mai ningú que fa el mateix personatge dos
anys. Exacte, intentem que vagin variant de personatge.
Val. Vosaltres havíeu dirigit anteriorment altres muntatges o és la primera vegada que dirigiu aquesta, una obra, diguem-ne, en aquest sentit?
És la primera vegada. Bueno, nosaltres havíem dirigit les obres que fa el nostre grup, en el que nosaltres som monitores de TTI, però un projecte tan gran
sí.
i important, doncs és la primera vegada.
I quan comenceu a preparar els pastorets infantils? Igual que els adults, també, o més aviat?
Perquè
necessita més... Perquè, clar, una cosa, els pastorets adults ja porten un rodatge, perquè
sí.
Molts d'ells ja porten molts anys fent el mateix personatge, però en aquest cas segurament es deu haver de començar abans a assajar, no?
A veure, els pastorets grans també porten molta feina, però, clar, ja, com dius tu, ja hi ha un rodatge, per tant, ja segurament doncs, el repartiment ja pràcticament, si és el mateix director que els anys passats, ja és el mateix, més o menys. En canvi, els pastorets infantils porten molta més feina de preparació i nosaltres vam començar a l'estiu, al juliol, no?
Al juliol, al juny vam fer el càsting, sí.
Ah, sí, al juny
vam fer el càsting i al juliol ja teníem el repartiment tancat. I sí, bueno, principis de setembre, abans de començar l'escola, amb els protagonistes ja vam començar.
Ja vam començar a assajar. Molt bé. I la posada en escena, el que és a la sala Miguel Hernández, que és més petita que la Faràndula, com ho feu a nivell escenogràfic? Vull dir que teniu uns decorats, ja hi ha uns decorats que s'aprofiten d'any rere any, que eren, vull dir, jo crec que, de l'any passat el que van explicar és que eren decorats que s'utilitzaven abans en els pastorets, no?
Sí, són decorats que fa molts anys que la joventut de la Faràndula els té. El que passa que aquest any, bueno, és un projecte que van iniciar la Júlia i el Marc, els directors de l'any passat, per fer el decorat nou tant de les cases del poble com de la cova que apareix a Pessebre, perquè estaven fets malbé de tants anys que s'havien utilitzat i hem fet el decorat nou i l'estrenem nosaltres.
Molt bé. O sigui, per tant, aquest sí que és nou, no és reaprofitat de...
Això és una novetat.
Novetat total. Molt bé. Sí. I a l'hora de fer el muntatge, ja no només escenogràfic, sinó el que és a nivell de direcció, els pastorets que es munten doncs, en el teatre municipal tenen, doncs, estan molt, molt marcats, molt encotillats perquè tenen un muntatge concret. Vosaltres, el fet de poder-ho portar a la Miguel Hernández us dona una major llibertat a nivell de direcció. Hi ha alguna novetat, coses que feu diferents respecte d'un any rere l'altre, si sempre es va variant o se segueix sempre un mateix patró, o com funciona això, com ho feu?
Bueno, els pastorets infantils s'assemblen bastant als pastorets grans de la joventut de la Faràndula, el que sí que es retallen, ja que bueno, doncs són els pastorets infantils i duren una mica més poc, però aquest any sí que hem volgut mirar-nos bé el text, perquè pensàvem que algunes retallades que hi havia en els pastorets infantils no eren les correctes, o pensàvem que hi havia trossos de l'obra que s'havien de fer. I aquest any sí que potser algunes escenes que anys anteriors s'havien tret, doncs nosaltres hem escollit fer-les, sí, perquè s'entengués més l'argument dels pastorets.
Però sí que els pastorets és una tradició i tothom sap què va veure, vull dir que sí que cada any els directors innovem, però dintre una mica d'un...
Ja, ja, però per exemple, de vegades el Llucifer, que s'ha agafat, és un personatge que s'ha fet de diferents maneres,
sí,
que per exemple
Llucifer...
ho ha fet alguna noia de vegades, sí, que ho ha fet, vull dir que s'ha fet de maneres diferents, no sé si amb això també jugueu,
sí,
busqueu a nivell de doncs el que són els diables, no? els pecats, que de vegades doncs es fa algun muntatge una mica diferent, no sé si això ho feu o manteniu...
Bueno, el Llucifer en aquest cas el nostre any ho fa una noia, però no és el primer any, de fet els pastorets infantils fa bastants anys que el Llucifer és una noia. Però
bueno, nosaltres des del principi amb ells, amb els protagonistes, ja vam començar a treballar més la creació de personatge, i cadascú amb les nostres aportacions i les aportacions d'ells hem creat els personatges com ho hem vist oportú, i evidentment són diferents dels de l'any passat, dels de l'altre, etc.
Sí.
Molt bé. I Pol, tu que és el primer any que fas, quin personatge fas?
De Lluquet.
De Lluquet, és el primer any que fas de Lluquet. Et costa molt de portar un personatge doncs, que tira endavant tota l'obra, com és el Lluquet?
Bueno, a vegades sí que amb alguns trossos tinc una petita crisi, però...
Petita crisi? Què vol dir petita crisi?
Trossos que no m'acaben de convèncer com em queden, però...
Sí? Ets exigent amb
sí,
tu mateix.
Sí, una
mica. Ho fa bé o què? Sí?
Ho
fa molt bé. Sí.
S'ho ha de creure encara més.
S'ho ha de creure més?
Sí.
I en el cas del Guillem, tu quin personatge fas?
Jo faig de Rovelló.
De Rovelló, sí. Molt bé. I havies fet altres personatges així del tipus de Rovelló, que és un personatge còmic?
Bueno, no. Havia fet el Trans Pastorets, però no havia fet mai.
Quins altres personatges havies fet?
Havia fet de Fogainer i de Pastor.
En els pastorets també infantils?
Sí.
I en el teu cas, Pol?
Jo de Fogainer ja està.
Heu fet de Fogainer, per tant, heu fet un salt important.
Sí.
I no havíeu passat així, doncs, per personatges de pastors, no? I quina és l'escena que tots dos us agrada, perquè són la parella còmica, bueno, la parella protagonista, quina és l'escena que més us agrada fer, tots dos?
Bueno, a mi m'agrada molt fer Infern.
Sí? Sí.
Perquè, bueno, entre el ball que fan els dimonis i els estornuts i tot això, bueno, és una escena bastant divertida. És còmica com en un lloc que no hauria de ser còmic.
Ja, que té, sí que és l'escena, com diguem-ne, crucial de l'infern,
sí.
I en canvi té aquest punt còmic. Sí. El Bernat ja està d'acord que és el Satanàs, l'infern també és l'escena que més t'agrada fer, o no?
Bueno, jo m'agrada fer l'infern, lògicament, però sí que diria altres escenes com Roques i Tenebres, que...
Roques i Tenebres és el moment...
El moment final, el moment en què ja saben, ja assumeixen la derrota, però encara no es volen rendir del tot, i Satanàs i Lucifer s'enfronten. I, bueno...
Aquest és el punt així que més t'agrada. I en el teu cas, Pol?
A mi m'agrada molt Bosc Tenebrós.
Bosc Tenebrós, per què?
Sí, no sé, és com una escena que puc aprofitar per... No sé, és l'escena que més o menys... em dona vida, saps?
Ja.
O sigui, la trobo més Lluquet.
La que surt més al personatge del Lluquet. I en el teu cas, Bernat, tu ja ets més gran que el Pol i el Guillem, perquè ja ho havies fet l'any passat. Com és que has tornat a repetir el paper de Satanàs?
No, de fet no vaig fer de Satanàs.
Ah, no vas fer de Satanàs?
No, vaig fer de Lluquet l'any passat.
Ah, vas fer de Lluquet, val.
Que és això que deien, que sí que moltes vegades es repeteix de fer infantils, però no s'acostuma a fer el mateix paper dos anys seguits.
I què, home, Lluquet i Satanàs hi ha un canvi important. Què t'agrada més, Satanàs o Lluquet?
No sé, són papers molt diferents. Sí que és veritat que aquest any no esperava que ho fessin, però no sé, no em podria quedar amb un, perquè em van agradar tots els dos. Són papers molt diferents i tots dos es porten per un camí tan diferent que no sabria quin dir-te, quin és el que m'agrada més.
Ja, i vosaltres, tots tres de petits, havíeu anat a veure Els Pastorets, suposo, no?
Sí, i tant.
I quin és el... No sé si havíeu vist Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula. Sí. Teníeu algun actor referent que fos el vostre, diguem-ne, doncs mira, jo per fer de Lluquet o per fer de Satanàs, o vull dir, per fer de Rovelló, el meu actor referent, doncs, era el Jaume López, el Joan Baptista. No sé si havíeu arribat a veure el Joan Baptista o el Salva Peig, o no sé.
Sí. El meu era el Marc Granado.
El Marc Granado.
Sí, quan l'anava a veure fer de Lluquet ho feia molt bé i, no sé, m'encantava.
Ja.
Jo m'inspiro amb el Pol Verd, que feia Pol de Rovelló.
Bueno, que de moment encara s'han jubilat aquest any, diguem-ne, de personatges, però encara hi han sigut fins ara, no? Mm. Molt bé, tant el Pol com el Marc. I en el teu cas, Bernat?
Jo de Satanàs evidentment... m'he inspirat.
Sí, digues.
Estant amb l'Albert Grimau.
A l'Albert Grimau, també... molt bé.
Ho deixa aquest any
també?
Sí, però també ets a dir que jo vaig tenir molta sort l'any passat, que vaig fer Lluquet, perquè com que em dirigia el Marc Granado, em va poder ajudar molt.
Va poder enfocar ben bé el personatge com havia de ser. Molt bé, i vosaltres havíeu fet Pastorets també amb els adults, i havíeu fet algun personatge concret també que us hagi servit per a l'hora, doncs, després de dirigir els Pastorets infantils?
En el personatge que hem fet a infantils o...
No, en els adults.
Bueno, és que en els adults, clar, nosaltres encara som bastant petites, de les petites, llavors just l'any passat jo vaig començar a fer un dels personatges que parlen, que vaig començar a fer de Luxúria, i aquest any l'Alba ha fet de Luxúria i jo d'Isabeló. Ah, i res, de moment hem fet això als grans.
I els anys anteriors, Fogainers,
Pastors.
I us serveixen alguns elements, algun personatge concret, algun actor que hàgiu vist d'aquest repartiment adult per després, doncs, transmetre-ho en els petits?
Nosaltres, clar, evidentment ens fixem, doncs, amb alguns personatges, com per exemple el Satanàs, doncs, tant un com l'altre ho fan molt bé, Lluquet i Rovelló també, i evidentment ens hi fixem, però bueno, sempre intentem, doncs, agafar que cada noi que surti als Pastorets infantils, doncs, agafi el tipus de Lluquet que vol fer, el tipus de Rovelló, el tipus de Satanàs, que es creï el personatge ell, no, que no vagi a imitar alguna cosa, clar, alguna interpretació, sinó que ell es creï el personatge.
Sí, perquè quan nosaltres sortíem els Pastorets infantils, que també hi va haver un any que les dues teníem personatges protagonistes, ningú, és a dir, sí que ens van ajudar els directors, però vam tenir la llibertat de crear el nostre propi personatge, i jo crec que també és una mica el que els hem volgut transmetre a ells, perquè realment ens vam poder crear el nostre propi personatge aquell any.
Sí.
Us han donat aquesta llibertat, és veritat això?
Sí, molta.
Sí? Sí, us ho heu passat bé?
Sí, molt. Sí? Ha sigut fantàstic.
Comparat amb altres obres, perquè vosaltres també ja porteu temps en el taller de teatre i en el teu cas d'aula, bueno, el cas del Pol d'aula també, què us agrada més, fer Pastorets o fer alguna altra obra de les que heu fet?
Bueno, a Pastorets és més típic i, bueno, l'obra de TTI no és tant com... O sigui, és, només ho fas un cop, però a mi m'agrada més fer Pastorets, perquè...
Sí, jo no sé si escolliria una o l'altra, perquè són com diferents, eh? Els Pastorets són els Pastorets, i la de TTI és una obra qualsevol que toca, i està, i en canvi els Pastorets és, pues, els Pastorets que s'han fet cada any.
Ja. Vols dir que és un muntatge que té més tradició, sí. No? Que té més...
Sí.
Molt bé, i en el teu cas, Bernat?
No, jo potser sí que em quedaria amb els Pastorets, no sé, és l'obra essencial de la faràndula i és una obra que jo crec que la majoria que fem TTI, ja no cal que fem Pastorets infantils, aspirem a fer un paper ja no tan important, sinó a fer un paper de text, ni que sigui... en els Pastorets grans, i sí que és veritat que fer els infantils t'anima...
L'entrenament
per poder seguir fent.
I si us diguessin que heu de substituir de cop i volta, perquè ara s'han acabat les representacions en el teatre municipal, vull dir, el teatre de la Faràndula, si us diguessin que han de substituir el Rovelló, per exemple, què passaria?
Bueno, jo diria que sí, ara a mi em faria molta il·lusió fer-ho.
Ja. Sí. Si hauries en cort o què?
Sí.
Bueno, sí.
Molt bé, doncs ja ho veieu que no tenen por de res i estan disposats a tirar endavant encara que se'ls plantegi doncs, un repte tan important com fer-los directament en el Teatre de la Faràndula. Moltes gràcies per haver vingut avui a explicar-nos doncs, aquesta posada en escena que es farà a la sala Miguel Hernández els dies 27 i 28 de gener a les 6 de la tarda. Els Pastorets infantils de la joventut de la Faràndula. Moltes gràcies, Paula, moltes gràcies, Alba.
Gràcies.
Moltes gràcies, Bernat, moltes gràcies, Guillem, moltes gràcies, Pol. I nosaltres continuem el programa.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
Avui ens infiltrem al Teatre Sant Vicenç, on el grup de la Vins i Grans estan preparant el seu cafè teatre o un impro show, o bueno, ben bé no sé què preparen, els hi vaig a preguntar. Hola, macos, què, molts nervis?
Sí, bueno, una mica, aquí...
A veure, expliquem-me, vosaltres sou el grup de grans?
No, la Vins.
És que sempre em despisto, ja us veig tan alts a tots. A la Vins i què feu? Què esteu preparant?
Doncs estem preparant el Cafè Teatre, que és una obra que farem al vestíbul del Teatre Sant Vicenç i que, bueno, estem amb una mica de nervis aquí ara amb tots els assajos.
Sí.
Assajos
entre setmana i tal. I...
Bé, és un format Cafè Teatre, al cap i a la fi, on podem sopar, suposo.
Sí, bueno,
estarà al vestíbul.
Alguna cosa.
I juntament amb l'obra, doncs, anem repartint patates i beguda i tal.
I expliquem una mica de què va.
Doncs...
Així, sense fer-me cap spoiler, eh?
Doncs bé, com que l'obra és al vestíbul, hem ambientat l'obra en un propietari d'un bar i coses així que podrem utilitzar i que podrem fer servir, llavors, doncs, que...
Molt bé, i quan porteu assajant?
Dues, tres setmanes?
Sí, dues, tres setmanes.
Abans de Reis, vam començar.
I quan ho estreneu?
Estrenem al febrer. A principis de febrer.
Sí, a principis de febrer.
I què, durarà molt això? Un cap de setmana només o què?
Un cap de setmana.
Un o dos.
Un dissabte a la nit i un diumenge a la tarda.
Sabeu els dies?
Crec que és 3 i 4, però...
Sí, 3 i 4 de febrer.
3 i 4 de febrer. Què, ho faran bé?
Esperem, desitgem.
Aquí tenim una de les monitores.
Saps que sí.
S'ha jugat tots i fan bé.
Molt bé, vaig a buscar algú més, a veure si trobo. Assenyaleu-me algú del vostre grup.
Que pugui...
Mira, aquella és la manca, la que sí. Així, culpables. Hola! Sou de la Vins, vosaltres?
Sí.
I què, també preparant el Cafè Teatre, suposo, amb la resta del grup?
Sí.
Nervioses?
Bueno.
A veure, us tremolen les mans?
No.
I ara?
que teniu personatges molt, molt potents.
No
molt
sé,
difícils
normals.
De fer.
És que, sí, tots tenim
com tots.
Sí, normals, en realitat.
L'any passat vau fer festivals de Nadal, aquest any ja comenceu per fer Cafè Teatre. Com noteu aquest canvi? Com l'espereu?
Igual.
Sí. Igual? Ah, bueno.
Sí. Passa... Molt semblant, però més dificultat. Sí, sí, és més llarg.
Però... Teniu més text, potser?
Sí.
Hi haurà més gent mirant-vos de més a prop?
Exacte. Sí, també. Però no hi ha tanta gent.
No? Bueno, l'avantatge és que...
Com que fem a l'estiu...
Clar, no hi ha tanta gent.
Si els teniu allà mateix,
tot
els podeu emprenyar.
Tot això
sí, estem a l'estat de les
amistats. Ja, estàs com sí, pendent de la distracció i tot. Llavors,
però us fa patir això?
Okay. No. Bueno, però posa més nerviosa.
Sí, et posa més nerviosa.
Us posa més nerviosa.
Una cosa és que el tinguis a platja i l'altra que el tinguis al teu costat.
Sí.
És la primera vegada, llavors, que no teniu aquesta quarta paret.
Sí.
Però no se'ls menjaran, jo diria, eh?
No, no però...
A qualsevol distracció que hi hagi, ja...
Ja.
Et desconcentres.
Molt bé, doncs ja els criden.
Sí.
Sami, molta merda. I aquí tenim el grup de grans. Oi que no m'equivoco, ara ho he dit bé? Sí. De grans. És que abans m'he liat amb els alevins. Vosaltres també feu un Cafè Teatre?
Sí. Sí.
I quin format feu vosaltres?
Nosaltres fem un impro-show que tracta d'improvisacions amb tot el grup.
Creiem que és el primer any que això es fa en un Cafè Teatre. I, bueno...
O dels primers, en tot cas,
sí.
Dels pocs.
I estem molt contents perquè és una gran oportunitat i creiem que ho podem fer.
És difícil, eh?
Però es pot fer bé, es pot fer bé.
Home, és difícil, penseu que haureu d'improvisar tot, no?
Sí, sí, sí. O sigui, dissabte sortirà d'una manera i diumenge d'una altra.
Això no serà igual, llavors?
No.
Us podríem venir a veure dues vegades?
Clar, és el que hauríeu de...
Evidentment.
Fer casa.
I us ho prepareu d'alguna manera?
Entrenem, fem les escenes per així tenir-ho preparat i saber més o menys de què... O sigui, per exemple, són diferents proves, per exemple...
Proves de...
Més menys.
Improvisar amb gèneres, tipus musical i terror, i anar canviant de musical a terror. Més menys, que és una prova... que si et diuen més pues, has d'exagerar alguna cosa o menys pues, reduir l'exageració, diguéssim, i coses així.
I quan porteu practicant-ho tot això?
4 mesos.
Ala. On vas? Un mes.
Fent improvisacions vam començar a principi de l'any de taller de teatre, però després, quan ens van proposar això de l'impro-show, ho hem començat a assajar ara fa un mes.
Ah, i ens vam ficar més en sèrio.
Sí.
Inclús per... tenir referència, vam anar a Barcelona a veure un impro-show.
Ah, molt bé, veu poder agafar idees.
Sí, sí.
Però improvisació en deveu estar fent des que sou petits, no?
Sí, des dels nostres primers monitors que teníem a petits, que van ser molt macos, doncs vam començar allà fent improvisacions.
I us en recordeu de com ho fèieu abans i com ho feu ara?
Hòstia, clar, ha canviat moltíssim.
Home, això segur. Ara que teniu més agilitat,
sí,
teniu
sí,
més
sí.
Idees...
Abans era sempre de... Espera un moment, que no sé el que fer. I ara ja va sortir
més. Enviem una idea, que...
Sí.
De tota manera, aquest impro-show que fareu, partireu a partir de, no només de coses treballades, sinó de frases que pugui tenir el públic...
Sí, exacte.
O us en portareu alguna preparada, potser?
No. O sigui, el públic quan entra ha de deixar frases i és el títol de cada improvisació.
És a dir, a la feu a la valenta i com si fos un impro-show el de Barcelona mateix, eh?
Sí.
També el vestíbul?
Sí.
També amb els vostres pares a la mateixa taula, com aquell qui diu?
Sí.
I no es fa cosa, això?
No.
Bueno, quan estàs acostumat...
Amb tants anys de taller, doncs ja t'acostumes a que et vinguin a veure els pares, que hi hagi el... que estigui totes les butaques plenes i ja és...
És cert que vosaltres...
Són nervis diferents, que no fas tot.
És cert que vosaltres ja teniu l'experiència de l'any passat d'haver trencat aquesta quarta paret amb el Cafè Teatre que havíeu fet l'any passat, oi?
El que passa que l'any passat ho vam fer amb Miguel Hernández, llavors va ser diferent i en realitat és guai a veure com serà aquest any, que serà molt més familiar i molt més...
Proper?
Proper, sí.
En tots els sentits de la paraula?
Sí.
I el públic, ara ja per curiositat, el públic corre algun perill en aquest impro show? Vull dir, jo podria estar assegut tranquil·lament mirant-vos sense que em llanceu res al cap o...
Bueno, potser hauràs de sortir a l'escenari en algun moment.
Potser hauré de sortir.
Sí. Hauràs de decidir coses.
Bueno, però si ets, perquè ho feu vosaltres, genial, no passa res. Mentre no m'ho feu fer a mi, ni al públic.
Home, no, ja sortirà gent a l'escenari.
Sí. Coses.
Molt bé, doncs, us podem venir a veure els dies...
3 a la nit i 4 a la tarda.
Molt de merda, nois.
Moltes gràcies.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio, La Tertúlia.
Bon vespre. El teatre ens remou, ens emociona, ens fa riure, ens fa pensar quan en som espectadors. Però i si fóssim actors, ens transformaria igual? Quins beneficis pot tenir el teatre? Alguns actors famosos asseguren que van començar la carrera d'interpretació perquè eren tímids, els costava relacionar-se o bé tenien pànic a parlar en públic. A les escoles o als instituts es treballen activitats teatrals per resoldre conflictes, per posar-se a la pell de l'altre o bé per fomentar la memorització o la vocalització. Havíem convidat a l'estudi persones que ens parlaran dels beneficis del teatre, concretament amb grups de joves i persones amb diversitat funcional. Presentem en primer lloc la Zaide Rodenas i la Montse Segura, que són psicòlogues i educadora del centre CIPO, la Maria Sánchez, bon vespre, Maria, que ella és una de les actrius de la companyia de teatre CIPO, bon vespre, i també ens acompanya el Josué, que és el fundador de l'associació Estrel, i tenim les actrius l'Èrica i la Iaisa. Bon vespre a tots. En primer lloc, a veure, ens centrem, perquè avui som molta gent aquí a l'estudi, estic encantada d'estar tan ben acompanyada. En primer lloc, per començar a trencar el gel, amb Zaida i Montse, vosaltres ens podeu explicar quines activitats concretes, en aquest cas a CIPO, vau començar amb el teatre, per què vau pensar que el teatre seria una bona manera, una bona activitat, un bon servei a oferir als vostres usuaris?
Bueno, bé, mira, el teatre vam començar amb un grup de nois que havien passat del CET, o sigui, el Centre Especial de Treball, al Centre Ocupacional, i després teníem una companya que li agradava molt el teatre i ella va ser la idea de dir, doncs, de provar el teatre amb aquests nois a veure com ho feien. Vam començar amb una obra superpetita allà al centre mateix, que era representar la cançó del Desembre congelat, i com que vam veure que s'ho passaven tan bé i que els anava molt bé, d'aquí va ser de decidir de fer teatre. I des de l'any 99 que estem fent obres de teatre.
És a dir, que no fa 4 dies, però això no. Abans n'hem parlat una mica, és a dir, que déu-n'hi-do que teniu molta, molta experiència en,
sí, bueno,
en l'àmbit teatre. Vull dir, sí, sí, a CIPO, ara el comentant que CIPO justament aquest any 2018 fa 50 anys, que això no tothom ho pot dir, és a dir, que esteu d'aniversari gran, diguéssim, i, però en concret, doncs, des del 99-2000 fer teatre, tenir aquesta experiència teatral també, doncs és molt bo, no?, poder sí. fer durant tant de temps una activitat. Suposo això, Zaida, en aquest cas és perquè el resultat considereu que és bo?
Sí, la veritat és que vam començar, com deia la Montse, amb un grup petit de persones i cada vegada doncs, oferíem l'activitat i cada vegada s'apuntava més gent. I bueno, ara tenim uns 30-38 actors i actrius que estan a la companyia, no? I això és una mica el resultat doncs, de la il·lusió i les ganes doncs, de passar-s'ho bé i els beneficis que també té el teatre en general. Nosaltres des de CIPO una mica el que hem vist és que ens permet, és una eina molt potent per poder treballar doncs, de l'expressió corporal, la verbal, la comunicació, una manera de compartir amb els altres diferent, una manera de relacionar-te i de comunicar-te amb els companys diferent, més desinhibida, més no tant com fem altres activitats en el taller. I per altra banda també pots treballar el compromís personal i individual, doncs que tu tens un compromís amb la resta de companys, t'has compromès de fer un paper i has de seguir doncs els assajos i doncs has de continuar el projecte, no? És un projecte col·lectiu i tots formem part.
I cada peça és molt important.
Exacte.
No?
I cada persona doncs té el seu talent, les seves capacitats i és potenciar el que cadascú té i dins del projecte global. No, una miqueta és això. I després, per altra banda, doncs, tot el desenvolupament personal, tot el treball de l'estima cap a un mateix, doncs que veure't capaç, no?, de tirar endavant un personatge, d'estar a l'escenari, que no és poc, de tenir un públic davant i que la gent t'aplaudeixi, això és la satisfacció més gran que tens com a actor i actriu, no? I doncs això et fa que la teva autoestima pugi i que el teu propi autoconcepte es vegi reforçat. Per tant, bueno, molts beneficis, la veritat.
José, aquí, ell és de el fundador de l'associació L'Estel, que també treballa aquí a Sabadell. Anaves a Sant Tirem al Canes dient sí, sí, tot el que deia la Montse, i la Zaida en aquest cas. Vosaltres per què vau pensar també que doncs, això ho faria el teatre?
Doncs nosaltres, des d'un primer moment, vam néixer com una entitat d'oci, després hem crescut i hem fet altres coses, però com a entitat d'oci, a la carta, on l'usuari, el participant, pot escollir l'activitat que vol fer, el teatre i la dansa eren dues activitats
estrella
i és un dels eixos principals perquè són activitats que ells desitgen fer, no? Llavors, cada any doncs, fem tres obres diferents. Fem dues obres de teatre pur i un teatre musical. Uh-huh. I intentem, com ha dit la Zaida, no posar sostre als participants i que tots puguin participar, els que vulguin, i que també la família també ho desitgi. I, bueno, són activitats que, com comenta, són potents en nivells aspectes cognitius que els ajuden, però també, doncs, evidentment, transversalment, es treballen altres aspectes molt importants, com el companyerisme, la tolerància, el respecte, diferents coses que omplen molt els participants.
Suposo que és potser les poques activitats o algunes de les activitats doncs, que és molt polièdrica, no? Que hi ha molts aspectes que tots poden treballar i la responsabilitat que això a vegades que no es valora prou, no? Dius, tu ets tan important, no? A més amb una obra de teatre, el que facis tu afecta el que faci un company. Si tu no hi ets i aquell company feies, doncs, tenies un diàleg amb aquest company, no? Alguna cosa, si no hi ets tu, ostres, es fa una mala passada al teu company, no? I suposo que això també és un factor, és un valor molt important.
Sí, Sí, el tema de no discriminar ningú i com comentava ja també, hi ha diferents nivells, tots poden coexistir, es poden fer coses, obres conjuntes, que queden molt bé i que agraden molt.
Quan, en aquest cas, Zaira, Montse i Josué, quan penseu en l'obra de teatre que heu de fer, un projecte teatral, quin al·licient penseu? És a dir, vosaltres quan dieu, molt bé, ara n'heu fet una, heu representat una el 16 de desembre, que ara en parlarem, o aquests diferents projectes que heu fet, quan us heu de seure a taula i dir, molt bé, va, quina obra fem o quin projecte fem, en què penseu? Què és el que ha de tenir aquest projecte?
Començo jo? Sí. Bueno, en principi nosaltres fem una pluja d'idees. Nosaltres, en principi, el nostre funcionament, nosaltres tornem de vacances al setembre fem pluja d'idees. Llavors, ells proposen una sèrie d'obres i d'alguna manera, juntament amb els professors de teatre, doncs intentem escollir la més adient, no? Després fem el que volem amb l'obra, eh? És a dir, l'agafem, la destripem i l'adaptem a les circumstàncies, no? Uh-huh. Però en principi l'escolleixen ells. Nosaltres sí que intentem, com a Terrassa i Sabadell, més o més les entitats que ens coneixem, sabem les obres que estan fent, intentem no fer les mateixes.
No perquè fer-vos si... competència.
No, bueno, clar, per oferir diferents... Sí, clar, clar. Que la gent vegi coses diferents, no? Uh-huh. Sí.
Molt bé, i vosaltres?
Sí, bueno, nosaltres també. En principi, quan vam començar, sí que potser ens reuníem els educadors i dèiem, ai, mira, podríem fer aquesta obra, perquè quan vam començar, la primera que va ser Mediterrània, que era el moment que, bueno, que hi havia el problema de la contaminació al mar Mediterrani, després vam treballar sobre aquest tema. Després l'altre que vam fer, que era Sense Fronteres, doncs, també el tema dels continents, bueno, saps?
La única reivindicativa, no?
Sí. Que passa que sí que és veritat el que diu ell, que després tu penses una cosa, ells també els fan una pluja d'idees, i després l'obra, nosaltres l'hem basat així, però després, clar, tot varia, saps? Perquè és el mateix, vull dir que és així. Després...
Sí, que també ells se la fan seva i va, no? L'aneu sí, modificant.
Saps? Sí, perquè inclús amb la música i això, i després ells sí que... també els diem quina obra volen fer, quins temes volen tocar, després també fem això, una pluja d'idees, i ara últimament pues, les dues últimes que han fet han sigut tot musicals, puros i duros, perquè és el que volien ells, doncs pues aquí està.
De fet, ara us anava a parlar, us volia preguntar a Erika, Iaisa i Maria, vosaltres per què us heu apuntat a fer teatre? A veure, Iaisa, que abans ens deies que tu des de ben petita t'ha agradat això del teatre.
Sí.
Mm-hmm. Què és el que t'agrada? Què és el que més t'agrada de fer teatre?
Doncs que des de petita, quan estava enganxada a les sèries, de dibuixos, que d'actors, moltes vegades m'avorria, que no volia ninos, no volia tampoc televisió, i moltes vegades me tancava jo mateixa a les habitacions, me tancava també la porta, però no tenia companyia de ningú. Mm-hmm. I començava això de preguntar-me, per quina sèrie començo? I vas començar amb les tres tortugues ninjas, inventant-me jo mateixa històries noves.
O sigui que tu ja això del teatre ja des de ben petita ja t'interessava.
Sí, que
ja...
moltes vegades amb la imaginació començava a imaginar-me que tenia aquella espècie de closca com un
mòbil. I llavors
com un
això mòbil. Ja... O sigui que ja, ja anaves encaminada des de ben petita. I Erika, tu en aquest cas, què és el que més t'agrada del teatre o per què vas decidir, apuntar-te al teatre?
Perquè també... Quan era petita també feia teatre, perquè era una expressió que em va emocionar i jo vaig néixer per fer teatre. I quan tenia 15 anys també vaig fer, i com tot això va recordar en aquells vells temps, doncs vas tornar a decidir a fer teatre.
Tornar a fer teatre, perquè qui comença a fer teatre tard o no ho pots deixar mai, no? Sempre has de tornar.
Jo sempre. I és la meva medicina.
Crec que és la medicina de molts els que estem aquí, que s'apassiona el teatre. Realment, sense teatre potser no podríem viure, oi, nosaltres? I Maria, a tu què és el que més t'agrada del teatre? I concretament, que parlàvem abans d'aquesta obra que heu fet musical, què és el que més t'agrada de fer?
Pues a mí me ha gustado todo el teatro, el vestuario, los decorados. Yo he hecho el último que he hecho, la de Gris, la de Fama
y Sisterac.
Y Sisterac.
Sisterac, que a mi abans parlaven que han fet doncs, un recull de músiques i Maria, feies de Whoopi Goldberg.
Sí.
Déu-n'hi-do, quina feinada. Sí. I la vergonya... No tenim vergonya?
No.
La Maria deia que no es posava nerviosa. No. Vosaltres us poseu nervioses abans de començar l'obra de teatre?
No.
Ni una mica?
Bueno.
Zaida, una mica? Allò...
De vegades, mentre alguns, com per exemple, quan vaig fer Eurovisió, mentre estava darrere les cortines, mentre es anava actuant...
El cor s'accelera una mica.
Una mica, però no nerviosa de nervis, sinó d'emoció, massa...
Amb gana.
Emoció. Clar. I mentre ells anaven actuant, com que tenia temps de sobres... Vaig començar a relaxar-me tota l'estona, que fora d'aquí, que volessin.
El que parlàvem també, que això és interessant, no sé si vosaltres també a l'associació Estel ho treballeu així, però parlàvem vosaltres a CIPO, els actors, les actrius, els membres de la companyia, que hem dit que era un 38, que Déu-n'hi-do, no només es dediquen a fer actors i actrius i ja està, sinó com deia la Maria també deia, no? Tu, Maria, pintaves els decorats...
Sí, decorado, y CIPO también, hago también vestuario.
Vull dir que és una feina molt laboriosa, no?
Sí.
I cadascú té aquella part perquè posi cadascú el seu granet de sorra en el projecte. No? I això vosaltres com ho enfoqueu? També són ells que cadascú diu, doncs, jo tinc una habilitat. Com organitzeu el tema doncs, això dels decorats, escenografia?
Tenim la sort de tenir un equip d'educadors i educadores que... tenen moltes habilitats artístiques i qui no sap dibuixar doncs sap fer coses molt creatives, amb coses reciclades, amb que sigui s'inventa qualsevol cosa perquè surti bé el decorat, i llavors també hi ha moltes persones del centre ocupacional que tenen moltes habilitats també de fer coses artesanals i de pintar i de fer-ho superbé, i llavors que eren uns decorats esplèndids, la veritat és que sí.
Que el que dèiem és que vosaltres vau fer aquesta obra musical, un recull de musicals el 16 de desembre,
sí.
Aquest 16 de desembre, però que a més ara el projecte no s'acaba aquí.
Bueno, una mica és el que volem és que la primera actuació sempre és, la vam omplir la sala Miguel Hernández amb familiars i amics, i ara una mica és fer més bolos, no? Perquè ja que hem fet l'obra i ens ha portat molta feina, i llavors fer-ho més per un públic més juvenil o per escoles, i bueno, una miqueta doncs, fer-ho en horari escolar i fer-ho... un parell de vegades per algunes instituts o escoles de Sabadell, que ja nosaltres també col·laborem amb nosaltres.
Que de fet, comentàvem, no, Montse, que aquesta interrelació amb escoles o instituts de Sabadell l'heu trobat molt positiva per les dues bandes, no? Per vosaltres, però també pels centres educatius.
Sí, perquè ja han fet diverses obres que les han presentades en instituts i realment... sí, perquè els nanos, clar...
Se sorprenen
de quan els veuen a l'escenari fer tot el que fan, saps? No s'imaginen que podien fer això. Clar, per les dues bandes és molt...
Enriquidor per ells perquè poden, no, Maria?
Sí, sí.
Perquè dius, bueno, ja que he hecho tanto trabajo, al menos que
clar.
Lo vean más gente, ¿no?
Sí,
no
sí.
Solo una vez.
Sí, pero otra vez, la misma obra que vamos a hacer... Vamos a hacer la misma para que vengan todos los niños perquè lo vea nosotros.
Perfecto, claro que sí. Ya, es que es tota una feina, la feinada que té, no?, darrere de crear un projecte.
Y vamos a hacer otra vez al mismo sitio, el teatro en Miguel Hernández.
D'acord. D'acord, molt bé. Quan s'hagi d'estrenar, informeu-nos que nosaltres des d'aquí amb un altaló també farem ressò, que no se'ns escapi. Nosaltres, Josué, aquesta part doncs, de escenografia, vestuari, també ho tracteu d'aquesta manera o està més com us organitzeu els projectes teatrals?
Sí, tant el atrezzo com tots els elements que han de sortir a l'obra, doncs com nosaltres també fem tallers de manualitats i de pintura i tal, doncs una part la fan els mateixos actors també. Al setembre mirem què necessitem i com nosaltres abans no ho he dit les obres sempre les fem al juliol, doncs tenim temps per cadascuna de les coses. El 90% de les coses les fan ells i després les coses que potser no podem trobar doncs han entitats que també col·laborem amb això, no? Tu tens allò, jo tinc això, jo vaig fer l'any passat a l'ICE en el País de la Meravella, jo hice gris i ens intercanviem a l'atrezzo, no? Això és molt important també
i és molt bonic, no?, per dir-ho, doncs, que aquesta col·laboració entre entitats també. I, per tant, si feu una obra al juliol, això vol dir que ara som al gener, vol dir que esteu en procés de creació.
Sí, senyor.
Es pot saber què esteu fent?
Sí.
Èrica, ja se'm podeu explicar? A veure, Èrica, quin projecte esteu fent ara?
Estem fent una obra que es diu El Principito.
Ai, fantàstica. Que maca. Amb música també hi ha la música o és text o com la... Ja, Isa, hi ha música també?
Hi ha de tot.
Hi ha de tot. Que bé, perquè aquesta obra és preciosa.
Sí,
sí, però preciosa. No és tal com us estareu imaginant, perquè ens hem inventat de la nostra manera, sobretot el monitor, David.
Bé, l'heu creat, l'heu fet a vos, l'heu fet a més vostre, no? I així és més
sí,
fàcil.
Sí, perquè no som dibuixos nosaltres, confirmant amb la
pel·lícula. No, però home, el Petit Príncep també l'han fet, l'estan fent també a Barcelona, i és una obra preciosa, a més a més.
I també estem fent, elles són del grup del Principito, també tenim un altre grup que està fent La Bella i la Bèstia, el musical, que és una altra senyora obra, i tenim el teatre musical, de vegades agafem, com pot ser Gris, un musical, però a vegades ens ho inventem nosaltres. Vam fer l'any passat a Eurovision, com ha dit la Lleisa, també vam fer un homenatge a les diferents cultures del món, on nosaltres mateixos redactaven els guions i en ficaven entre mig les cançons. Llavors aquest any encara tenim les cançons, però estem creant el guió.
Ah, molt bé. Esteu ben bé en procés de creació. Sí. Fantàstic, doncs he quedat sorpresa per aquesta gran creativitat que teniu, tant a l'Associació Estel com a Cipo, tota aquesta energia que entusiasmeu. I des d'aquí amb un altaló, jo us puc dir que moltíssimes gràcies per haver vingut a tots, i això queda dit, i sobretot recordeu avisar quan feu les properes estrenes, aquests bolos que teniu, encara que siguin per estudiants, doncs també ho volem saber, i quan feu l'estrena al juliol, doncs també que ho comunicarem. Moltíssimes gràcies a tots.
No, però espera. Pues, lo que jo he sentit en el teatre és doncs, que m'ha portat com disciplina, com doncs a escoltar, perquè me sento escoltada, i tenir companyia, i el més important és compartir amb les persones, i a mi això em fa crear doncs com un vincle per mi.
Doncs jo no ho podria haver dit millor, per tant, fantàstic, això és el teatre, evidentment, és això. Sí. Moltes gràcies, bon vespre a tots.
Bon vespre.
Moltes gràcies.
Amunt al taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, que sempre destinem a parlar de teatre fora de Sabadell, i com sempre l'Elvira ens porta les seves recomanacions. Bon vespre, Elvira, què
bon
tal?
Bon vespre, Jaume. Com estàs? Bé, molt bé. Avui... Bon vespre també als teatreros que ens estan escoltant, eh?
Exacte. Avui portem un programa juvenil, però em sembla que ens portes una obra totalment diferent. Sí que familiar, diguem-ne, no?
Exacte, familiar. Familiar i molt d'aquí al Vallès.
Doncs explica'ns.
A veure, vaig anar a veure Adossats al Teatre Romea, que és del Ramon Madaula, i sota la direcció de Jordi Casanovas. L'actor sabadellenc Ramon Madaula darrerament ens ha sorprès per la seva bona faceta de dramaturg. Ho vam poder comprovar a les seves propostes Ignots i l'Electra, que ara en aquesta obra s'ha superat i tot d'aquelles, per almenys pel meu entendre, eh? On ens explica, en aquesta obra, Adossats, la poca comunicació que hi ha entre les famílies, entre els pares i els fills, que no se saben ni de les seves pors, ni les seves frustracions, ni tampoc dels seus anhels i les seves il·lusions. L'obra són tres Jordis, que celebren l'avi, el pare i el fill, que celebren el dia del seu sant en una casa adossada amb una urbanització vallesana. Un dia que sembla normal, però que realment no passen coses normals. El repartiment no podria ser més encertat, tot i que no desvetlla res, cap sorpresa d'interpretacions, eh? Però tots aconsegueixen uns papers notables. El Jordi Bosch, per exemple, que sembla que li hagin escrit el paper per ell, per la seva comicitat...
És el pare de la família.
És el pare, és el Jordi de la casa. És el del mig, el pare. I el pare
ja,
i fill.
Val, sí, seria el pare, però no seria l'avi, no?
Exacte,
no?
Sí, exacte. Sí. És el del mig, el Jordi del mig. Entremig. És l'anfitrió de la casa. Llavors hi ha el Carles Canut, que actualment és el director del Teatre Romea, que fa el vell, l'avi. Un avi molt simpàtic, però sense cap il·lusió de viure. Sap que se li acaba la vida i no té cap il·lusió. Després surt la Marieta Sánchez, que és la cuidadora dominicana de l'avi aquest, que està molt encertada en aquest paper dels de fora que venen, no?
Yeah.
Que sempre, doncs, el seu país i la manera que tracta l'avi d'aquesta manera tan dolça... Llavors també hi ha la Rosa Renom, una actriu també sabadellenca, molt efectiva en el seu paper, la dona de casa, és la dona del Jordi Bosch.
La muller del Jordi Bosch.
Exactament, que és una dona incompresa i moltes vegades sembla que sigui invisible. Els homes no la consideren per res. Llavors hi ha el Guillem Balart, que és el fill, el més petit, el Jordi més petit, un noi que té un paper més breu, però déu-n'hi-do, dona una nota força... maca, i hi ha aquesta comunicació d'avi a net, aquesta estimació,
yeah,
que és l'únic que representa que en l'avi i el net hi ha aquesta comunicació que en la família realment no hi és. I després, per acabar, hi ha el Ramon Madaula, que és un germà del Jordi de la casa, fill del Carles Canut, com si diguéssim, que és un artista, escultor, que sembla que es mira la vida des de distància, però que és clau...
El tiet solter, com si diguem-ne, no? Seria...
O separat fa poc,
val.
Però tot és la seva cosa artística i sembla que tot s'ho miri de costat, però en canvi és molt clau i al final de l'obra, doncs, l'últim tros d'ell és... resum l'obra i resum aquests sentiments de que falta molta comunicació a la societat que vivim. És una comèdia que podríem dir fàcil, amb uns diàlegs molt directes i molt nostres, però que té un fons amarg i realista, amb uns acudits treballats i originals i amb unes picades d'ullet, diguem-ne, a la catalana, i més a la vallesana, com si diguéssim, yeah. Penso que pot ser una obra que es pot representar molt en els grups amateurs, perquè són uns papers no gaire difícils de fer i, en canvi, molt agraïts. Es poden fer de qualsevol manera.
Podem dir que és una actualització de la comèdia catalana
sí,
clàssica, diguem-ne.
Sí, posat als nostres
com
dies...
Com L'amor venia amb taxi, per exemple, o Jo seré el seu gendre, o alguna
d'aquestes
antigues, però portada
60...
a l'actualitat, dic jo, eh?
No, és possible, dir... és possible, sí. Aquestes típiques obres que el grup amateur funcionen molt bé, I també penso que pot estar molt temps en cartell.
Ja.
La faran fins al dia 11 de febrer.
Per tant, podem dir que també el Madaula seria com un nou, un dramaturg que es... Bé, amb aquesta obra potser no es podrà exportar gaire, no? Perquè tenim molts dramaturgs, com el Balbel, que s'exporten, o el Galzeran, o Sánchez, que s'exporten a l'exterior. Aquesta obra potser no seria...
No, és més catalana, com si diguéssim.
Ja, té un contingut
gaire.
molt
és molt català. Com el que ha escrit el seu director, el Jordi Casanovas, que també són molts conflictes d'aquí, nostres.
Ja, molt propers. Per tant, sí, la gent, si el públic ho vagi a veure, i es sentirà molt identificat, no?
Sí, sempre hi ha alguns trossos que segur que a casa ho hem viscut, amb alguns diàlegs que a casa ho hem viscut.
Molt bé, Elvira, doncs escolta, moltes gràcies per la, com sempre, per la teva recomanació
a
i les teves aportacions. Ens veiem la setmana vinent.
D'acord, si Déu vol.
Molt bé, gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu.
Fins aquí aquest programa que ens ha rejuvenit perquè l'hem dedicat a les seccions juvenils i a la formació a les entitats de teatre de Sabadell. Ens trobem la setmana vinent, el darrer dimecres d'aquest mes de gener, per continuar parlant de més teatre a l'Amunt al Taló. Cuideu-vos de la grip i els encostipats perquè pugueu anar al teatre plens de salut. A reveure!
Can give so that a banner may advance. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again.